assenyalats en aquesta portada del Mundo, que es va explicar on vivien, qui eren, com s'ho van prendre i com ho van gestionar.
Home, aquí cadascú com va poder, perquè va ser molt dur. Va ser molt dur i ha sigut molt dur i està sent molt dur. Perquè jo crec que el tema, a part que estem molt preocupats, perquè clar, ja no s'han tancat tots els casos, s'han tancat 8, queda una persona, no? Llavors, és veritat que el que es va gestionar a final de curs, d'aquell curs que 17-18, no? que va ser el primer, és que davant de la previsió que pugui haver-hi algun procediment judicial o alguna cosa que el professorat d'alguna manera pogués optar a poder buscar una altra plaça fora de Sant Andreu de la Barca i fora del Palau perquè ho considerés, és a dir, perquè considerés que fora de la pressió aquella que es vivia al Palau tenia més possibilitat d'afrontar el curs, que també anava a ser complicat, com va ser. Llavors, és veritat que una part del professorat va optar per sortir del... Inclús professors, alguns d'ells i d'elles de molts anys, és a dir, molta tradició a l'institut, van optar per canviar. De fet, en aquest moment hi ha una persona i la resta, diguem-ne, fins a les 9, estarien en altres centres treballant en altres llocs. I cada un ha hagut de patir la situació, perquè no només la situació està oberta, sinó que era accessible a que qualsevol alumne li arriba un professor, mira quin professor és, i immediatament li surt les portades del Mundo. Llavors, perquè hi havia els noms, és molt greu tot el tema de l'atac a la intimitat de les persones i el dret a la presumpció d'innocència i totes aquestes coses que es van vulnerar i que ho van patir la gent, perquè era com una amenaça, no? El dir, ostres, sempre patint de que hi hagi aquesta situació que, per altra banda, és bastant normal que en els instituts moltes vegades quan arriben professors i tot això, els alumnes, pues mira, busquen i saben, aviam de què
sí, ve, tal. Però no el trobaran a la portada del Mundo, com va ser aquest el cas, evidentment. Clar. Jo et volia preguntar, esclar, vull dir, que aquí cadascú va gestionar com va poder, la família o les famílies que us van denunciar per aquests delictes d'odi, les veu poder arribar a conèixer, veu parlar i va haver-hi una moderació, un confrontament...
No, aquest és l'altra part, no?, que complicada, perquè, bueno, va haver-hi un intent de mediació, jo crec que el punt més avançat el va fer amb una gestió que va fer el síndic de Greuges, que va venir a l'institut, jo crec que va ser el punt més proper, en el qual ell es va reunir amb les famílies, va reunir amb el professorat, i ell va fer algunes gestions, però no va arribar... a que tot allò quallés. També vam demanar molt a nivell de l'Ajuntament, també l'Ajuntament de seguida, doncs també no era casual, perquè en l'Ajuntament Educació estava portat per Ciutadans, i d'alguna manera justament els dirigents de Ciutadans, era un acord entre PSC i Ciutadans, i justament Ciutadans estava a la conselleria de... la regidoria d'Educació. I justament els seus dirigents, doncs abans sentíem, escoltàvem, no?, el Rivera o l'Arrimada, tot això, doncs justament estaven fent una campanya brutal contra l'institut. Anys després, el mateix regidor que en aquell moment estava, que a més dolia molt perquè aquest regidor havia sigut alumne de l'institut, va reconèixer a finals del 21 una entrevista que no, que l'institut, ell mai havia viscut una situació d'adoctrinament i que això havia de ser una equivocació. No recordo si la paraula va ser equivocació.
Un malentès, feia... un malentès, va dir.
Un malentès, exacte. Sí, correcte. Un malentès, cosa que encara dol més, perquè ell en aquell moment hagués dit això i hagués aturat una part com a mínim de la repercussió mediàtica dels seus propis dirigents polítics que estaven dient sobre el Palau qualsevol cosa... i hagués sigut important, no?
Jo et volia preguntar, per acabar, sí. El dia d'avui, després d'aquest calvari judicial, mediàtic, també personal, com ens deies, molts ja no són al centre, han hagut processos de baixes, de depressió, en fi, una situació molt complicada. Avui, com es viu al centre aquest dia? Perquè sí que s'arxiva la causa per 8, però clar, hi ha una altra persona que continua amb aquesta situació oberta, i què en sabeu, també?
Clar, per això la situació és molt agredolça, per dir-ho d'una manera. O sigui, és evident que tothom està content per les 8 persones, que se'ls ha tancat definitivament el cas, i ja no han de patir més per això. Una altra cosa és per les repercussions que tenen, el que abans he comentat, que a xarxes, no sé què, o sigui, aquí ha acabat una part, perquè d'alguna manera hi ha una part del mal que està fet ja. I dona la sensació que no només està fet, sinó que amb impunitat. O sigui, quan, per exemple, no sé, vam plantejar que el que estava traient Javier Negre pues no era odontològicament correcte, segons els principis del periodisme i tal, se'ns va contestar que no, que allò, llibertat de premsa, no sé què, no? Bueno, llavors, sembla que tot, diguem-ne, és com una impunitat, no? Una impunitat que inclús després l'hem vist repetida amb altres casos. Fa poc amb la Palma, amb una professora de la Salle, no? Mm-hmm. Que es va trobar amb una història d'una bandera i ràpidament... I tota l'aparell exterior, inclòs el Negre també, tot va actuar una vegada més i no passa res, però el mal el deixes fet. Saps què vull dir? Mm-hmm. Llavors, per això et deia que, per una banda... contents perquè, òbviament, el sobreseïment de 8 casos és un pas endavant, preocupats, per això et deia, agradols, perquè preocupats per l'altre cas que no es tanca i d'alguna manera amb aquest malestar, no?, una mica de dir, bueno, i ara, o sigui, imaginem que ara es tanca tot mal, que esperem, però i tot el mal que s'ha fet, no s'haurien de donar explicacions, respostes... No passa res, aquesta sensació...
Justament acabem de rebre un...
d'impunitat, no?
Clar, acabem de rebre un tuit del Joaquim, un dels nostres oients, que diu: han de lluitar per danys i perjudicis i que publiquin que varen donar notícies falses. I si no us funciona, anar a Europa. No sé si això us ho plantegeu.
Bueno, ara tot això és molt diguem-ne, molt de la setmana passada, que va tenir les coses... i tot això, llavors no sé exactament, no, encara hem tingut així una reunió de valoració més i si es pren algun tipus de decisió o no, o sigui, no et puc dir, o sigui, pot ser una idea, pot ser una idea aquesta. En el seu moment vam intentar que les fonts principals d'aquestes denúncies, quan va haver l'arxivament provisional, el jutge demanés la retirada d'aquelles fonts a les webs, ens van contestar que no. Vull dir que diversos intents d'aquests d'intentar preservar una mica la intimitat, almenys del professorat, no ens van funcionar, perquè ens van dir no, perquè no ens ho van acceptar. No sé ara si estaríem en condicions de fer alguna cosa d'aquestes, o demanar ara si la retirada, o esperar el cas. Vull dir, no ho sé. Ara, nosaltres el que hem de veure és com ho podem gestionar, com podem ajudar, sobretot, perquè no hi ha cap motiu perquè l'altre cas sigui diferent.
Això t'anava a preguntar, quina explicació hi doneu que aquest cas encara estigui obert?
No ho entenc, vull dir, absolutament, t'ho dic, perquè...
O sigui, què el fa diferent dels altres?
Mana?
Què el fa diferent dels altres?
No ho sé. No ho sé de debò, no ho sé, perquè no hi ha res, aparentment, no hi ha res que diguis, no, és que va haver-hi tal cosa de més o de menys o tal, o que el fa diferent de la resta. No ho entenc. Vull dir, sincerament, no ho hem entès. I això compartit, perquè hem estat mirant i llegint una mica les resolucions de aquestes coses i no entenem quina és la diferència com perquè aquell cas el reobrin, que esperem que no arribi a judici o que si arriba a judici, òbviament, surti, perquè no veiem que tingui cap altre element diferent de la resta dels casos que sí s'han arxivat definitivament.
Doncs això és el que es va viure més enllà de les portes de l'escola, una situació que anys després, han hagut de passar anys, s'ha corregit en part, però que encara queda un docent, també ho trobem nosaltres inexplicable, que si la resta, diguem-ne, s'arxiva, doncs aquest encara queda pendent. Josep Lluís de l'Alcázar, moltíssimes gràcies per aquesta narració.
Molt bé, doncs a vosaltres.
Gràcies, fins una altra.
Molt agraït pel testimoni del Josep Lluís de l'Alcázar, que ha donat el punt de vista de tal que van viure aquests mestres i, com dèiem, amb total impunitat per part d'alguns mitjans i per part d'alguns polítics, que, per cert, tampoc surten mai a demanar disculpes del mal que fem amb declaracions com aquest tipus.
I del mateix poble, que, sí, que ho ha explicat ell, que
recordo
diu...
Recordo una conversa amb Joaquim Nadal aquí en aquest programa, que va definir a Ciutadans, recordo que va venir a dir que només el que generaven era dolor i, si no recordo malament, només generava mal rotllo, o sigui, mai construïen res. I crec que va ser un diagnòstic encertadíssim, perquè si mires la trajectòria de Ciutadans, al final dius, políticament, què heu construït? Odi, fem una pausa i ara tornem. RAC 1. Martes de serie, Magna. Miércoles de amigos, Magna. Jueves de peli, Magna. Viernes de pizza, Magna. Sábado de risa, Magna. Domingo de aperitivo, Magna. Magnífico.
Magna de San Miguel, la cervesa que fa gran cada dia.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup d'Octobre D. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Bladé no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladégrup.com, grup doctor Bladé.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Checo Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Doncs saludem els serveis informatius. Novament ens n'anem a saludar el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Continua aquest debat o ja ha acabat?
Continua, continua. I mira, i Esquerra i Junts han acusat el PSOE d'electoralisme en la reforma de la llei del només sí és sí. Ho han dit fa uns minuts al Congrés, on s'està debatent, com dius, la proposta dels socialistes de canviar el text. Gairebé tots els partits independentistes hi votaran en contra. Només hi donarà suport al PDeCAT. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé.
Que la llei del només sí és sí ha comportat rebaixes inesperades i assumeixen que cal canviar-la, però no accepten que el PSOE tiri pel dret sense buscar un acord. De fet, des dels republicans Pilar Belloguera i per Junts Pilar Calvo retreuen a la coalició del govern espanyol que no hagin estat capaços de posar-se d'acord.
És lamentable que no sean ustedes capaces de ver que el 7 de marzo de 2023 no podemos partir el feminismo como lucha de las mujeres para la consecución de sus derechos humanos.
Todos dicen poner el consentimiento en el centro, pero el consenso hace ya mucho tiempo que salió, que huyó despavorido ante tanto lanzamiento de eslogan electoral de uno a otro lado.
Els retrets dels últims mesos per la reforma de la llei del només sí és sí s'han traslladat aquesta tarda a l'hemicicle del Congrés, on el PSOE ha acusat Podem de tenir un discurs pesat i sense substància basat en l'eslògan polític. El primer tràmit de la reforma tirarà endavant amb el suport del PP i Vox.
El debat, per cert, acaba d'acabar en aquests moments. A tot això, els experts asseguren que era necessari modificar la llei del només sí és sí per evitar més rebaixes de condemna d'agressors i violadors. Marc Molins, doctor en dret especialista en dret penal, creu que el que fa que les lleis... quan el que fa les lleis s'equivoca, volíem dir, és de savi rectificar, com en aquest cas ho ha dit el Versió RAC1.
És obvi que la proposta que en el seu moment va fer Podemos va generar un efecte indesitjat. Es va aconseguir exactament el contrari, perquè la norma tenia un defecte tècnic, que jo crec que molts l'hem denunciat i que s'havia advertit, que cal esmenar. Jo no li demano a títol personal com a ciutadà al legislador que sigui infal·lible, jo no ho soc, el que li demano és que sigui coherent amb la constatació d'un error i, per tant, que esmeni.
Molins creu que era primordial tornar a introduir a la llei la diferència entre les agressions amb violència i intimidació i les que no en tenen. Creu que això marca molt més clarament quines han de ser les penes segons la seva gravetat. De fet, considera que amb la llei d'ara es perdien matisos legals que afavorien molts condemnats. Per altra banda, Molins denuncia la politització del discurs sobre el Codi Penal. Considera que la llei no es pot associar a cap ideologia o partit. Els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta violació d'una nena d'11 anys a Badalona. Segons avançat el Planta Baixa de TV3 hauria passat el 19 de novembre i els agressors serien 5 joves menors d'edat. La germana de la víctima explica que la violació hauria tingut lloc en uns lavabos del centre comercial Màgic. Els suposats agressors van amenaçar la nena amb un ganivet, se la van endur i la van violar. La víctima va trigar dies a explicar-ho a la família. Els Mossos han identificat els agressors i en van detenir dos al febrer de més de 14 anys. Un d'ells està en un centre en règim tancat i l'altre està en règim de llibertat vigilada. La resta tenen menys de 14 anys i, per tant, són inimputables. I els professors de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca asseguren haver viscut una situació molt dura els últims anys en què han estat acusats de delictes d'odi per haver menyspreat i humiliat presumptament alumnes fills de guàrdies civils dies després de l'1 d'octubre. Avui l'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament 8 de les 9 causes contra ells. El tribunal ha sentenciat que no van cometre cap delicte. El portaveu dels professors, Josep Lluís de Alcázar, celebra l'arxivament però assegura que el mal ja està fet. N'ha parlat a la Versió.
Per una banda, contents, perquè òbviament el sobreseïment de 8 casos és un pas endavant, preocupats per l'altre cas que no es tanca, i d'alguna manera amb aquest malestar, no? Una mica de dir, bueno, i ara, o sigui, imaginem que ara es tanca tot, val, que esperem, però i tot el mal que s'ha fet, no s'haurien de donar explicacions, respostes.
Les acusacions van fer que alguns professors visquessin situacions molt complicades que els van obligar, entre altres, a canviar de centre o a patir ansietat i estrès. I ara els esports amb Dani Aguilar.
La Fiscalia denunciarà el Barça per corrupció continuada en l'esport pels pagaments a Enríquez Negreira. Ho ha avançat el País aquesta tarda. La denúncia també va dirigida contra l'expresident Josep Maria Bartomeu, integrants de la seva junta, com a responsables dels pagaments. Precisament sobre el cas Negreira, el president del Barça, Joan Laporta, ha negat avui que el club hagi volgut comprar mai els àrbitres i s'ha mostrat convençut que el cas no acabarà perjudicant l'entitat. Declaracions que ha fet en un col·loqui al Círculo Ecuestre de Barcelona, on també ha parlat de la renovació de Xavi.
Bueno, ja ve la plantejada, eh? Encara que no es guanyi la Lliga. Ell insisteix que si no guanyem, segur que... No, crec que l'hem de renovar, sobretot perquè se l'ha de jugar. És un home que coneix perfectament la casa i, a més, defensa aquest estil genuí de jugar a futbol que tenim al Barça.
Laporta ha reiterat que hi ha una campanya contra el club amb la Lliga i CBC al darrere per fer-se el mal control de l'entitat. Al marge d'això, agenda esportiva per al vespre, la Champions de futbol. Avui sabrem els dos primers quart finalistes. A les 9, Chelsea Borussia Dortmund amb 1-0 per als alemanys de l'anada i Benfica Bruges amb 2-0 per als portuguesos. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita l'Olympiacos a les 8. Tot plegat ho podreu seguir en directe a RAC+1.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb ambient clarament menys fred, amb glaçades que difícil sortiran del Pirineu i el Prepirineu. Al centre del dia, en general, ens mourem entre els 28 i els 23 graus, però es podrà arribar als 25 a la Vall de l'Ebre. Serà un dimecres de cel emblanquinat amb núvols més gruixuts a la tarda a l'oest del país, amb alguns ruixats poc importants al nord de les comarques de Lleida i una cota de neu de 2.200 a 2.400 metres.
Marta, avui quin problema has tingut? Perquè cada dia, quan no és un all, és una ceba.
No, si els problemes ens es planteja vostè no, jo li, un rere l'altre.
No, si m'ho he explicat, si ara mateix...
Sí, però és que vostè també és un problema, també.
Digues.
Avui, a veure, no és un problema així molt important, però tinc una mica de tortícolis.
De tortícolis.
El que és curiós és que tu i la Eulàlia Carrascal,
sí,
les dues...
Sí, ahir vam començar.
Les dues tortícolis, diria que en el mateix angle. Voleu dir que no vau fer algo...
Qui?
A què?
Ella i
jo. No, que coincideixi en el temps, en l'espai-temps, i que les dues teniu aquesta
jo
lesió de tortícolis.
No, però això em va passar a mi ahir quan em vaig aixecar de
llit. Amb ell igual.
Igual.
Clar, perquè la meva et passa mentre estàs dormint, això. Agafes una mala postura.
Sí. Li va passar igual. Quan es va llevar del llit, ves per on...
Es va sentir estranya.
També li feia mal...
Però ella estava pitjor que jo,
però
amb
ella era
a
l'altra banda.
Sí.
Jo ella era banda esquerra.
Jo
al
costat dret.
Sí,
aquest és el meu problema d'avui.
Saps per què? Saps per què et va passar
això? No, t'ho dic perquè...
Ja t'ho diré.
No deixa de ser...
Estàs insinuant alguna cosa?
No.
A mi me parece muy raro.
A veure, perdoneu, però és que la tortícolis és un problema habitual.
A mi esto no me ha pasado en la vida, porque mira que se me ha sincronizado la regla y todo eso, pero eso de que las dos con tortícolis, aquí yo veo...
Aquí veo... Tú tenías tortícolis...
Pero que también os veo las miraditas que os dais.
No
os...
Una mica de me siento extraña. Bárbara Rey y la otra...
La Toñi Moreno i la...
Rocío Dúrcal i Bárbara.
I la otra.
Toñi Moreno i la otra que no sabem.
Bueno, al final no m'ha quedat.
Bueno, és igual.
Qui, la Maria del Monte i la Toñi Moreno?
No,
no,
que no està, que aquestes
no. No, que són molt amigues.
Bueno, deixa'm explicar-te...
Quin és el problema? A veure,
la Cailà té tortícolis. Perquè això li ha passat, perquè es devia quedar dormida al sofà mirant la tele i glaçada.
Això ja em passa, sí, de vegades em passa.
Passa on passa,
sí, de vegades em passa.
Doncs, arrotxat, a veure, ells no poden evitar que tinguis tortícolis, perquè, clar, no vindrà...
Vaja, m'ho imagino.
Però sí que t'estudis, et poden evitar que t'estudis allò, un 15%, o sigui, el 15% fora, ja, o sigui, 15% cèntims fora,
sí,
del manteniment de la caldera si el contractes a rotxat.com.
Ja, bé.
Amb ja, rotxat, bé, problemes als justos, nena.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Set minuts passen d'un quart de... d'un quart de set del vespre. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Avui la Mònica Planes ens porta un documental, podríem dir que tonto.
Sí, sí, sí.
Documental tonto, d'aquests que tonto, però que a mi m'ha generat un grapat d'informació i grans coneixements sobre una cosa que fem servir a tutti pleni.
Els emojis.
Qui?
Emojis.
No sé què és.
Sí, lo que...
¿Eh?
Las
emoticonas,
eso,
Marcelí,
las caritas que tiene en el mòbil, de
caritas,
sonríe, de miedo,
sí,
de risa...
Sí, sí.
Avui prepareu-se perquè parlem de les emoticones. Sí, són...
Les emoticones.
Les emoticones, sí. Anava a dir que són en femení, sí, les emoticones.
Sí, sí, sí.
Ho farem amb Mònica Planes, amb aquest, amb un documental no massa llarg.
No, 50 minutets.
Que es diu... Emoji Nation.
Això mateix.
Emoji Nation. I per fer el contrast amb les emojis, perquè hi ha molta polèmica al voltant...
Ah, sí?
De si ara sí, ara els que són boomers, o el que jo he rebatejat com la generació de l'esforç, doncs som molt contrastats i molt discutits a l'utilitzar segons quines emojis per part del jovent.
El jovent, ui, el jovent. Gent jove
pels millennials i tira amunt i tira avall. Ens acompanya la Meritxell Dolofeu. Meritxell, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, guapa.
Que ja hem tingut uns punts de discussió a les 3 de la tarda. Què ha dit?
Hola, guapa.
No, és que ja comencem malament.
Digui hola i punto.
Ni hola, guapa, ni hola, nena.
Ja llevamos la gafa lila un dia antes de tiempo.
És que, a veure, Vanessa, és guapa o no és guapa?
Claro.
Però no cal, no cal. Bueno, el que anava...
Mira que sonrisa, que pelo
estupendo,
que arreglada que va...
És que fa caspa, però sembla una esparçó de caspa ara mateix. Sap aquells esparçors de neu? Doncs ara mateix tenia la sensació de veure un esparçor de neu, però amb caspa. Bueno, el que deia. Estàs preparada?
Sí. Perquè quants anys tens tu?
26.
26.
Atenció.
Jo, clar, és una altra generació.
Mallorca, eh?
Home, jo em poso 25 més, eh?
Podríem ser els seus pares?
Home, i tant. Imagina't. Jo de pare teu.
Jo crec que molts missatges vostres els entenc per la meva mare, com m'envia certs missatges. Quan, que ha
comentat. Quants d'ells tenen els teus pares?
54 i 50.
Doncs home, si jo pugui ser el teu pare,
i tant.
Pare és el teu pare.
Mm-hmm.
Tu pare és més jove que jo?
Som pare, mm-hmm. I tant. Pare.
I necessites que et facin d'intèrpret, perdona, per entendre els missatges?
De... No, és a dir, que a mi quan m'envien certs missatges, sí? L'equip... Sí. No me'ls prenc malament, perquè ja he après a gestionar-los a través dels meus pares.
Sí.
Puc posar un exemple?
Perquè es veu nosaltres escrivim que representa, que tal i com escrivim les persones de la nostra generació, els que tenim
7 anys... Escrivim fatal.
Escrivim que semblem uns bordes.
Exactament.
Mira, puc posar... Mira, vas? Context. El fet és que el OK.
Sí,
okay. Per la meva generació...
Okay. Vale. És... No, però dic, per situar els oients de la meva generació. Sí. OK és OK.
Okay.
Exacte, però per mi el OK és OKEY. El OK és molt borde.
És que no ho entenc, això.
Pobre. Si la meva generació escrius OK i dius, ostres, què he fet? L'he liat, s'ha emprenyat.
Sí, sí. Si una persona canvi, jove et diu oca,
sí.
És que està enfadada.
Si una amiga li dic alguna cosa i em diu oca, i dic, ui, l'he liat.
A més, fixa't que la Meritxell diu oca, no ok.
Exacte.
Perquè oca. Jo sempre dic okay, però tu dius oca.
Sí, o sigui, però el ok, que jo llegeixo com ok, és el meu OKEY, que jo escric.
Per tant, per dir-te ok, el que seria val...
Escriu tot sencer, ok, OKEY. Perquè si m'expliques...
O sigui, he d'escriure més que del que escric jo.
Sí, però és menys borde. Perdona, és menys borde.
Però a veure un moment. Vosaltres no sou de la generació de l'estalvi? Quan xategeu, tot és...
Però fins a un punt, jo crec.
Però o
podem emoticó,
no, gracioso, divertido...
Però si, ara lo veremos, ho veurem amb el documental, perquè hi ha emoticons que nosaltres pensem que són perfectes i resulta que per la Txell són horrorosos.
Jo la Txell la he visto llorar. La he visto llorar de gente del equipo, no voy a decir nombre, porque la he puesto OK. Y yo la he visto llorar. Pero en el lavabo decir, Mary, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, mira, que me han contestado esto.
Però és que sembla bonic.
I jo dir-li, no te preocupes, no és nada personal, és que són boomers.
Clar, sort en tinc d'ella.
Sí, no.
Sort. Però si poses un ok amb un signe d'admiració...
Encara és més borde.
Encara és més borde?
Perquè, mira, per nosaltres, si una exclamació...
Si és com amb energia, ok, i un signe d'admiració...
Sé que hi ha una careta, molt... posa-hi alguna
cosa. No, una careta
un emoticó,
no.
És a dir, necessiteu... que tot vagi acompanyat
d'una
part emocional
sí.
Perquè el missatge us sigui plaent.
Exacte. Veus? La Mònica en sap.
És la generació dels coixins, diguem. Són aquests...
I si poses Oki?
Oki.
Bueno. Perquè ara em diu una amiga que la seva filla li escriu Oki.
Oki,
mai
Oki.
La O i la K.
La meva és Okis.
Oki, està bé.
Oki
està bé.
Oki està bé. Entrem, sisplau, entrem en el documental a veure, Txell, a veure què et va semblant.
A veure, aquest documental el que explica és d'on surten els emojis...
Que molts de vosaltres, per exemple, per començar jo, no en teníem ni idea.
Qui se'ls va inventar, què signifiquen, qui tria els nous emojis, qui els selecciona, qui decideix aquest sí, aquest no. De tot això és el... En parla aquest documental, Emoji Nation, un documental senzill, hem de dir, la directora...
Jo crec que... no crec. Es va fer en època de pandèmia...
De confinament absolut,
per
i
tant,
la directora no tenia res més a fer, i va dir, bueno, doncs faig...
Vaig a fer unes trucades.
Unes teletrucades, i llavors van sortint tot d'especialistes en la matèria, que n'hi ha alguns que jo crec que si s'han tornat a veure haurien dir, hosti, potser m'hagués hagut de treure el pijama, també t'ho dic, perquè ara, clar, ja ha passat el temps i queden una mica desfassats.
Compte, perquè descobrim en aquest documental el creador, el primer creador de les emoticones, tot això hem fet una pregunta als oients?
Sí, hem preguntat als oients quina és l'emoticona que utilitzen més sovint. Tenim... És que, clar, si ara m'haig de posar a descriure tot el que ens diu la gent...
Atenció a l'expressió de la Caila. Després de Bob Palmanetes arriba...
És que, clar, cadascú diu les emoticones... Ara
però hi deva haver algunes que coincideixen. La careta rient, somrient...
Moltes la cara rient,
Atenció,
la cara
gent,
somrient.
A veure,
tant
quin
la que
tipus
és...
de cara rient?
Ui.
Amb llagrimeta o sense?
amb llagrimetes.
Llagrimeta.
Ah, la cara recta o torçada?
Les dues, recta i torçada.
No, sempre recta, no?
Sempre recta.
Veus?
Part?
Perdona, la meva generació sempre recta. La cara torçada és boomer.
Esteu carre... Ara, puc dir una cosa?
Tu fas cara torçada?
Quina és tonteria?
No, no.
Per què no es pot posar la cara torçada? Jo la poso torçada i recta per variar.
La cara torçada és d'un riure forçat de...
Oi que sí, veus?
En canvi, si tu poses una cara...
Escolta, no, no.
És que se't veu.
A mi sembla forçada. Jo no, sí, jo, justament, jo no sóc
riure forçada. Per això tens torticolis.
Perquè fas el riure torçada.
A veure, per variar una mica, perquè en aquesta vida has de variar, jo vaig combinant, faig recta, torçada, recta, torçada.
Jo també,
No.
Jo faig com la Txell.
Recte.
Jo recte. El riure, la cara...
Però quina és l'argumentació?
Tu quan rius, rius amb la cara torçada.
Però jo trobo que aquí hi ha com una mena de clar.
Oi que no?
Han fet un llibre que deu ser una doctrina, hi ha d'haver una doctrina de...
Perdoni, però té més raó que un salt, la Txell. Tu, vostè riu amb la cara torçada?
Depèn.
A veure, un moment, us dic més cara torçada.
Depèn, o riu amb la cara recta.
Més cares, a veure si aquesta... Una cara, quan acluca l'ull...
Sí?
Mira,
i... Treu la llengua?
Ull obert? No, una sense obrir... O sigui, aquest, que només acluca un ull.
Sí, ara escrivim-ho.
Si va amb la, llengua treta o sense.
Ah, no, vale,
sense
la llengua.
Sense llengua. Hi ha molta gent que posa aquest.
Una picada d'ull, això és com...
Aquest està bé.
La picada d'ull, què vol dir per tu?
Per mi és com un... Eh? Ja ens entenem.
I amb la llengua?
És com més... Que li has fet una conya... Mm. I com ja ens entenem també. Però
ja ens entenem més.
No, però el Toni, digues. Tu què interpretes tu amb la moticona que treu la llengua?
No interpreto absolutament res. Endavant, Mònica Planas.
Quina cara que té. Ell fa una altra interpretació.
Quina?
És seva i particular. Això ho vas dir un dia a la redacció que jo me'n recordo.
Bueno, té una, per mi té una mica més enllà.
Ah! Aquesta? Cap a on va?
No, de...
Amb la llengua, què vol dir?
Que ja ens entenem. Vull dir, hi ha un còdic que va més enllà de...
Ja sé per on vas. Per mi, l'emoticono que representa això és el dels ulls cap al costat. Del... Sabeu què em vull dir?
No.
Hi ha un que té els ulls que giren cap al costat.
Aquest que és el del Dioni.
Com de Fumanxú.
No l'havia vist mai.
Com de Fumanxú. Fumanxú era terrible.
Escolta, un altre que veig que la gent utilitza molt és el mico tapant-se els ulls. Mico, tapant-se els ulls.
Tampoc li
acaba... Aquest,
jo estic amb la Bani. Sí. A mi el del mico tapant-se els ulls no m'acaba de fer el pes. A veure com és aquest, el que ens dius.
Mira, ens l'ha enviat en Miquel, el nostre estudiant en pràctiques, que diu, és aquest. Que fa com... Així
com
també
un
mica...
mig somriure.
Exacte. I els ullers com...
Aquest és de... Ja,
com de sospita.
Exacte, picaren així.
Sospita. Pot haver alguna cosa... Exacte. Sí. Ara ho il·lustra l'Àlex. Sí. Pot haver-hi alguna més?
Exacte. Aquesta musiqueta posa molt en context la situació. Mira.
Aquest no l'he enviat... Perdona, aquest perdona un moment. Aquest emoticone i ara... Emoticono, com es diu?
Emoticona.
Emoticona. Jo sempre dic emoticone, no sé per què. Fa cara de... com si haguessis aflairat coliflor, com l'altre dia aquí a la redacció, de...
Quina pudor.
No, aquest seria el de la cara tota verda a punt de
plor. Escolta,
el documental.
No ens posarem d'acord. Vinga, va. Ara tornem.
No sé si saltar-me uns quants...
No.
Explica-ho tot, home.
Arranca per qui va crear això.
Ara sentirem el que diu el creador...
Atenció.
...de les emoticones.
Hola. Me llamo Shigetaka Kurita. En 1998 desarrollé los emojis en Japón. Soy el inventor de los emojis que utilizáis.
Por entonces, Shigetaka trabajaba en la creación de un sistema de mensajería para NTT Docomo, una de las mayores operadoras telefónicas de Japón.
¿Quién era la finalidad?
¿Os ha quedado claro? ¿Un japonés?
Sí.
Que, a més, es diu així.
Shigetaka.
Que tinc els apunts a la motxilla.
Vés a agafar-los.
No ve d'una hora, tranquil.
Quina era la finalitat del Shigetaka a l'hora de dissenyar aquests?
Per què ho va fer?
Los primeros servicios de mensajería solo permitían utilizar 250 caracteres japoneses. Y como esa limitación de caracteres nos obligaba a escribir frases cortas, era difícil transmitir emociones y sus matices.
Sustituir palabras por emojis fue una revolución en materia de comunicación digital. Permitió llenar de sonrisas mensajes que parecían insulsos o negativos.
És a dir, i afegeixen aquesta part emocional, que d'aquí ve emoticona, sí. I per això les generacions més joves, quan falten les emoticones, senten que el missatge és dur, està desproveït d'emoció.
El que deia.
Amb què s'inspira el Shigetaka a l'hora de crear aquestes emoticones?
Shigetaka se inspiró en la estética nipona, el manga, en las señales de tráfico y en los carteles de bares y kioscos.
Tras desarrollar y usar nuestros emojis, otras operadoras telefónicas sacaron los suyos. Al combinar los emojis de esas tres empresas, obtenemos los lotes en los que se basan los emojis actuales. Pero los primeros los desarrollé yo.
Muy bien. No, no, perdoni. A mi, jo, només conèixer, a través d'aquest documental, qui va crear els emojis. A mi, he pensat, hosti, vosaltres ho sabíeu abans?
Ni idea.
No. Pues ara ja sabeu, us podeu fer el xulo. De que
va ser Shigetaka.
Shigetaka Kurita és el que va, bueno, és el que va crear els emoticones. I després hi ha una dada que és allò que em va deixar perpleja, que és que cada dia a les xarxes socials es envien més de 5.000 milions d'emoticones.
I que el 92% de la població els fa servir.
Vull dir que
el 92%
és molt,
això està molt incorporat en el nostre dia a dia.
He vist que hi ha un carroja.
Sí, clar, sí. Ha, bueno, ara explicarem quins entren, quins no entren. La Plana se'm va oferir aquest documental, sí, i em va fascinar. Miri que és un documental senzill però és molt interessant.
Ja heu vist que també el doblatge, tot plegat, és com molt simple.
És pandèmic.
És molt justet.
És pandèmic.
S'entén, però s'entén.
Però les curiositats van sortint. Per exemple, com que tot està inspirat amb el llenguatge o amb la simbologia japonesa, sí. hi ha moltes emoticones que no sabem què volen dir. Segurament fem servir un
5%. Això ens passa molt, eh? Comences a mirar, dius, i aquesta on la col·loco? La sevillana?
O, per exemple...
Un moment, que les interpretem malament. Sabeu on la cara... Perdó, potser me'n vaig de tema ara, eh?
No.
El de demanar perdó.
Sí, és el que utilitzo.
Les mans juntes.
Sí.
No és demanar perdó.
Ah, no, què és?
És un xoque de mans, es veu.
Mira, escolta.
Com? Sí,
mira,
a veure, escolta, un moment.
Jo sempre poso...
Les mans que estan juntes com pregant...
Sí.
Això no és per demanar disculpes.
És un give me five.
Sí.
Un xoque de mano.
Sí. Però qui ho diu, això? També torno a repetir.
Porque lo sé. Porque
això no lo sabes.
La gente de 24 años lo sabemos.
Escolta.
Sí, 24 en cada cama.
I aquesta cara que ara m'estan demanant també, què vol dir aquesta? Que és com una cara que està somrient i se li desfà una part de la cara.
Ah, sí.
Això que...
És com un tierra trágame.
Ah,
o que et desfàs d'amor.
De fet,
o que et desfàs d'amor,
també.
Que et desfàs d'amor.
D'amor,
quan bueno, una cosa...
O que tens lepra, també ho pots veure des d'aquest punt de vista. Que tens lepra i li envies un missatge a la teva dona, mira, tinc lepra, estic aquí al clínic i ja sortiré.
La teoria del give me five amb les mans que xoquen no quadra en el sentit que ara a les emoticones et permeten agafar el que hi ha parelles... Pots triar, si mantens la emoticona pulsada, pots triar el color de pell de les dues persones que intervenen. Sí. Per exemple, en les mans que encaixen per arribar a un acord.
O els aplaudiments.
Pots triar el color de cada una de les mans. Mm. En aquestes mans que xoquen...
No pots.
Per tant, aquí es desmunta aquesta teoria i passa a ser la mà de la, pregària. Després,
pregària,
per exemple,
o demanar perdó?
Pregària, perdó...
Perdó, disculpi...
Sí. El gest d'ajuntar, és a dir, que les dues mans són de la mateixa persona. Després, per exemple, hi ha una emoticona, hi ha cap al final, hi ha com uns símbols vermells, que no sabem què volen dir, per exemple, en aquest documental t'expliquen que hi ha com un quadrat vermell que els angles no es tanquen, queden com tirats cap enfora.
Sí.
Això és...
No estic entenent el que estàs dient.
Mira, aquesta emoticona... És
clar,
com
però penseu que estem fent ràdio, per tant...
Un quadrat vermell que els angles no es toquen, sinó que la punta de cada línia...
Són com si fossin, sabeu quan feu entre parèntesi?
Mm-hmm.
Quan poses una frase entre parèntesi? Els parèntesis dibuixen un quadrat. Heu de girar els parèntesis com si estiguessin mirant cap enfora
i a dalt i baix.
Quatre parèntesis dibuixant un quadrat. Seria això, de color vermell.
Això vol dir que estàs molt enfadat. Però això és en un llenguatge, en una simbolada...
A veure, deixa'm-ho mirar, que jo sempre estic molt enfadat.
Jo aquest no el faig servir mai, eh?
Que, no, per això, però estic explicant per què molts caràcters que venen heretats del Japó, aquí no els sabem fer servir.
Clar.
Això és del manga, perquè els personatges del manga, quan s'enfaden, els hi posen una arruga vermella al front, que és aquest quadrat.
Ah,
i clar, per això nosaltres no el fem servir perquè no dominem aquest llenguatge.
La gent s'està atabalant molt amb tot això que estem dient del que podem utilitzar i el que no, i la Mai té la borda i ens diu: sabeu què? Que faré el que em doni la gana,
que aquesta és la
i a pastar fang. El que no li agradi, que s'hi posi fulles.
Té tota la raó, però això és el que defensa el documental. Que cadascú pot crear a la seva manera d'entendre's amb les altres persones a partir de les emoticones que li venen de gust. Per exemple, gent que fa servir la pizza per dir que s'estima. Per què? Perquè com que la pizza t'encanta...
I què té a veure, això?
Perquè la pizza t'encanta. Doncs si, jo, si tu i jo, que tenim un seguit de llenguatge còmplice,
sí,
t'envio aquesta pizza perquè tu saps que a mi la pizza m'encanta, estàs entenent que t'estic dient que m'encantes, com la pizza. Per exemple.
Val,
és a dir, que cadascú pot establir els seus codis...
No creieu... Ara ja, perdona, para un moment a la secció, perquè, clar... Amb el que estàs explicant, jo tinc la sensació que aquest japonès és un... és un intel·ligent artificial, ja ho podem dir, és un replicante.
Anem, qui,
anem,
a Takahashi?
Anem a Blade Runner.
No, com es diu?
Jo ja fa dies que ho dic. Shigetaka. Anem a Blade Runner.
Sí, 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 sí.
El Shigetaka Kurita és un replicante.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí,
i posa'm la música de Blade Runner, Àlex. Vinga, il·lustrem-ho, això. Llavors, aquest home va parir el seu dels emojis perquè ja comencem que, fixeu-vos, que no ens posem d'acord amb cap punyetero símbol. I aleshores, cada cop utilitzem més els emojis,
sí,
i això porta a la destrucció del món.
Exacte.
Perquè jo t'enviaré una careta somrient i tu consideraràs que t'estic dient cabron. Sí. Llavors l'altre li posarà les manetes d'una manera,
sí,
i aleshores l'altre interpretarà que el vol assassinar.
Sí.
Per exemple, al Japó s'utilitza la esvergínia d'una manera i resulta que aquí té una altra lectura,
sí,
que potser és que t'envien a, sí, a menjar esvergínies.
Sí.
Vull dir que
o fer una escalivada.
Estem a les portes de la fi del món.
Això ho tenim, l'esvergínia.
La berenjena, por ejemplo, para mí es una estrella del porno en el mundo de los emojis.
Atenció.
Pero en Japón no es así.
En Japón, la berenjena es el emblema del día de los difuntos. Obon. Aunque no la creé yo, la caca tampoco.
Por tanto, aunque existan definiciones oficiales, mis emojis pueden significar lo que yo quiera.
Por ejemplo, la pizza. Si a una pareja le gusta mucho la pizza, tal vez deje de usar el emoji en sentido literal y este pase a significar te quiero. No por eso todo el mundo lo interpretará así, pero esa pareja sí. Es lo curioso de las palabras, que todos los días se inventan más. Alguien te dirá, esa palabra no existe. Pero una vez que la dices, ya existe. Existe para ti y significa lo que tú quieres. Así son las jergas, la evolución inexorable del lenguaje.
Per exemple,
una altra una fruita, el préssec.
Ui, el préssec, en aquest documental, cuidao, eh?
Quants de vosaltres feu servir el préssec per expressar préssec, o sigui, fruita?
És que jo no l'he posat mai, el préssec.
Jo tampoc.
Mai.
No l'he fet servir, i l'hauria de posar perquè...
Per què? I per què l'hem de fer servir, el préssec?
Home, perquè, home, per defensar la fruita de... La fruita del Carràs, o la fruita d'Aitona, o la fruita
de... Hombre, para defensar que tiene dos buenos melocotones, cariño. Claro, yo lo uso para eso.
Tot i que depèn com tant el miris, també pot ser...
I un cul, un cul.
Per mi és el cul.
El cul, per mi també.
El préssec és un cul.
Per tu un préssec és un cul.
Per la meva generació...
No, i
general,
per la meva.
Exacte.
Anem a la fi del món.
No, no, no. Un préssec és un cul. Jo també, vés a comprar préssecs i li dius això i ella es pensarà...
Atenció...
Li envies un emoticono, vés a comprar préssecs. I potser es penses que t'estan enviant...
Que t'està ensenyant el cul.
Vés a comprar culs.
Cul.
Bueno, endavant, perdona,
Planes.
Atenció al percentatge del préssec.
Entonces, si consulto un emoji que me suscita dudas, por ejemplo, el melocotón, representa una fruta, vale, unas nalgas. Pero también tiene una connotación política. Con el melocotón nos podemos referir al impeachment en Estados Unidos. El 7% de los usuarios de Internet lo usan con el sentido de la fruta. Sí, sí, tan solo el 7%.
O, per exemple, sabeu la diferència entre el cor verd i el cor blau?
No.
No.
Jo envio cors de diferents colors per fer-ho diferent.
A lo loco.
Però després de veure el documental ja he vist que no l'estic encertant.
Això també, exacte, té un altre significat. Però anem a veure la diferència entre cor verd i cor blau.
Cuando alguien nos da una mala noticia, no vas a responder que te encanta, porque no es así. Pero quieres ofrecer apoyo. De modo que envías un corazón azul, de color triste. Igual que lo verde se asocia con dinero. Pero lo interesante es que a veces combinamos todos los corazones. Se hace para representar la libertad de orientación sexual o identidad de género, y también basta con combinar el rosa, el azul y el morado. Significan todo y nada a la vez.
Això està bé. El verd té sempre... a veure amb els diners.
Bueno, jo sempre envio el verd, però no sabia què volia dir, perquè té més, com més alegria, saps? El
jo més... vaig entendre, quan em vas enviar el cor verd, que em pujaves el preu de la...
No, és que el... això ho vas entendre malament perquè tu...
Oh,
tu
el hauri... cor i no. La verd?
Sí, però això t'ho hauria d'haver enviat Jaume Peral, que és el director de RAC1.
Ah,
i et diré més, per salvar-lo amb ell, potser hauríem de mirar, no sé si més amunt o més avall. Perquè no sé avui dia on està el despatx.
Va, doncs com del següent, que parlàvem del que està per sobre, de la secció i tal, sí. Que va enviant un cor verd.
Sí, sí.
Ja ho tinc.
Ja està.
Doncs no, ara m'enviaràs un cor blau de mala notícia. Sí, sí,
sí. Però fixa't que dic, o sirve para todo o para nada.
Sí, sí.
I un cor groc, és que n'hi ha de molts colors. Hi ha groc, hi ha taronja, verd, vermell...
Sí, home, sí. El groc aquí entraríem en el significat que a cada lloc apliquis el groc. Mm.
Però, ho hem de fer tan complicat?
No, bueno, dos envies de diferents colors.
És el que dic, que és complicat.
Ho trobo complicadíssim.
Amb les roses, en funció del color que te la regalin, sí. Vol dir una cosa o una altra.
No li dóna mai cap importància, amb... això. Ho trobo
no!
Ai, perdoneu.
La rosa groga és rebuig, eh?
Jo de vegades he fet sopars i he posat roses grogues, doncs, perquè m'agraden.
Pues has quedat fatal. Has quedat com una maleducada.
Són boniques, també.
Va. Bueno, què més? Va.
Què més? Hi ha unes aplicacions, perdoneu, unes pàgines web, una que es diu Emoji Tracker, que podeu comprovar en temps real els emojis que s'estan fent servir en aquell moment i comprovar quina és la que es fa servir més o menys.
Ah.
I després hi ha l'Emojipèdia, on podeu veure cada significat de cada emoji, absolutament tots.
Dic, bé, és on haurem d'anar tots a veure què significa cada cosa.
Exacte.
Perquè, clar, anem molt perduts.
Molt.
I, a més, pots trobar un gràfic de la fluctuació que ha fet aquest emoji en el seu ús, de tal manera que, per exemple, descobreixes que la primera setmana de gener del 2021,
sí,
l'emoji del bocat va arribar a un ús absolutament al 100%.
Què passava amb l'alvocat?
Vaig estar buscant i no vaig trobar quina dada anava associat a aquella explosió d'alvocats. Però hauria passar alguna cosa. Depenent de quins símbols, de cop fan una fluctuació més important, doncs perquè potser el context de l'actualitat o el que sigui fa que aquella emoticona es faci servir més.
Bé, us deixo dos minuts perquè aneu pensant amb la pregunta del programa, que recordem, és...
Quin és l'emoji que utilitzeu més sovint?
Exacte, dos minuts, li doneu una volta més i atenció, perquè anem amb la segona part del documental, perquè encara s'explica moltes coses. Per exemple, això que deia vostè.
Sí.
La paella, crec que ara ja la trobem, els emojis. Una reflexió que fem. Els calçots els podríem trobar als emojis? Doncs ara ho expliquem.
Versió RAC1.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900 10608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Aznó al Fotonostrum o del concert The Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei! que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
3, 2, 1, top, dins.
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailén 36.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Bé, bueno, ja estem amb vosaltres. Gràcies per la participació dels oients. Sou fantàstics.
Ens estan enviant, però...
Sí, sí,
a tope de tuits. A tope, a tope.
Això, un aplaudiment a Mònica Planes.
No, home, no.
Que és la que va... no l'havia ni detectat, aquest documental. És d'aquells documentals que, bueno, no ni el veus.
No et crida l'atenció. No. Vosaltres, tinc una pregunta per vosaltres, perquè molta gent ens diu que utilitza, per dir ok, per exemple, sí, o d'acord, utilitza la mà en què la mà està tancada i el dit polze apunta en l'aire, per dir perfecte, sabeu?
Conforme.
Conforme.
Conforme. No.
Això, no, pels joves...
No.
No, per què?
És borde.
Però
perquè m'estàs dient...
Però quin borderiu...
Vale i callo.
Com vale i calla?
En plan, ja no hi ha més conversa.
És perfecte, que aixeques així. És
el totalmente. Totalmente. Però a ver, te quiero decir, si lo envías tú, Marta, ya está bien. Ya está bien porque tú eres así.
Cuadra amb la meva personalitat,
claro,
no? De borde, o sea, absoluta.
Claro. ¿Qué quieres? Pues bueno, me envía un dedico así, ¿sabes? Con el,
sí, l'okay, ja m'has dit, no?
Pero con los dedicos así, sí,
com el cercle,
con unas estrellitas, con unos corazones, eso sí, cariño,
ara, ara,
eso sí.
Ay, Déu meu.
Bueno, que, a ver, més coses que... Que
al llarg dels
quina
anys...
paciència...
Sí, sí, no n'hi ha una
d'un mastegot. Silenci, digues. Va, continuem, va.
Al llarg dels anys, els emojis s'han hagut d'adaptar a les necessitats i a les reivindicacions socials. Atenció a aquesta cronologia.
Pero la batalla por la inclusión no había acabado. Antaño todos los emojis eran amarillos, como los Simpsons. Hubo que esperar al 2015 para que llegaran 5 tonos de piel. 3 años antes llegó la primera pareja homosexual. Más adelante, el emoji de Rayuf y los pelirrojos. En 2016 llegó la médica con su estetoscopio. En 2019, una gota de sangre menstrual. Y el mismo año, una remesa de emojis no binarios. Uno más tarde, la bandera trans.
Diguem que va reflectint una mica les necessitats,
sí, sí,
de cada època.
Demanen a on es pot veure el documental, que la gent està interessada.
Plus.
Movistar Plus.
Movistar Plus.
Aquí la catedràtica us ho diré.
Perfecte.
Què més? Tot això qui ho gestiona? Ho gestiona un consorci que es diu Unicode. Què són? Doncs les grans empreses tecnològiques col·laboren a l'hora d'escollir, es reuneixen i escollen què entra i què surt en funció, doncs, de reivindicacions populars, necessitats de cada país, de cada cultura, interessos econòmics, rebre pressions de determinats grups. Però atenció, perquè entremig de Google, Netflix, Facebook, Microsoft, etc.,
que conformen Unicode,
Unicode, també hi ha la República Sultana d'Oman. Que dius...
Que pinta.
Aquesta gent que hi pinta.
Entre los 10 miembros del alto mando está la Sultanía de Omán y su Ministerio de Asuntos Religiosos. Pero, ¿qué pinta aquí la religión?
Nos preguntan mucho por ellos. Se unieron porque querían mejorar la compatibilidad de la escritura arábiga. A menudo contamos con organizaciones gubernamentales interesadas en colaborar en ámbitos específicos. Pakistán en su día, India sigue dentro, Finlandia también hizo campaña para incluir el emoji de una persona en un baño de vapor, que al principio era una sauna.
S'entén que cada cultura té unes necessitats i la manera que hi hagués la cultura aràbiga representada és a través de la República Sultana de...
A veure, Mònica Planes, que ens queda poc temps. Volem integrar en el que serien els emojis el calçot, que darrerament n'hem parlat molt. Què s'ha de fer?
Vinga.
Para registrar un emoji, se sigue un procedimiento que se detalla en la web del consorcio.
Evaluamos las propuestas en función de ciertos criterios. La frecuencia de uso, su posible combinación con otros emojis, si es demasiado innovador o específico, si es compatible con otras plataformas. Y evaluamos cada propuesta en base a criterios de inclusión y también de exclusión.
Nos intentan presionar a menudo. Pero tendría que tratarse de grupos enormes. No basamos nuestras decisiones en el número de firmas de una petición en change.org, sino en la utilidad de los emojis.
Atenció al terme, no hi ha pressió, a no ser que sigui molt gran. Llavors ja, si ens unten bé i ens donen pasta i realment
aleshores...
tenen molt poder, aleshores som capaços de cedir a qualsevol cosa.
Veus que bé?
Bueno, doncs, escolta, ja ho sabeu. Recordem on podeu veure aquest documental, perquè
Movistar
és que no ens queda més temps. A Movistar Plus, canviareu el paràmetre de com envieu els...
I la gent que diu que ara mateix em sento fatal perquè no envio cap emoji bé, no, la gent està en xoc,
Que no pateixin, que jo tampoc els envio.
La tesi del documental és que facis servir els emojis que vulguis i que creïs el teu propi llenguatge amb la teva comunitat d'amics. Per tant, sentiu-vos lliures de fer servir els emojis que us doni la santa gana.
Mònica Planes, moltes, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Meritxell.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Demà més a partir de les 3.
48, 49 i 50. A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
RAC 1.
Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'Oficina de Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaesestalvia.barcelona.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Pere Arquillué i Carles Martínez protagonitzen L'adversari al Teatre Romea.
Julio Manrique porta a escena la novel·la de Manuel Carrer, la història real de l'assassí que va construir la seva vida en base a la mentida.
Quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades.
L'adversari, a partir de l'1 de març al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Martes de serie, Magna. Miércoles de amigos, Magna. Jueves de peli, Magna. Viernes de pizza, Magna. Sábado de risa, Magna. Domingo de aperitivo, Magna. Magnífico.
Magna de San Miguel, la cerveza que fa gran cada dia.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir.